Com cada dia, ens vam llevar a les 5 del matí. La Caterina i la resta de minyones es van enfondar dins dels seus vestits color crema. Es van posar les sabates que la difunta dona del senyor Martorell havia escollit per elles i es van lligar els mocadors blancs al cap i els davantals a la cintura. En Robert, en Miquel i jo ens van posar els pantalons foscos, la camisa blanca, l'americana conjuntada amb els pantalons i les sabates de xarol. En Harry, un xofer anglès que el senyor Martorell havia contractat, es va cordar els botons de l'armilla que duia sobre la camisa verdosa. Es va posar la boina al cap. A les 6 van baixar al menjador del servei per esmorzar. Com cada dia, la Montserrat es discutia amb l'Helena, una adolescent que s'havia incorporat recentment al servei de cuina i que encara no s'acostumava als crits de la seva superiora. Vaig seure al cap de taula. La Caterina al meu costat dret i en Harry a l'esquerra. La resta de companys van seure per ordre de poder, com el senyor Martorell ens havia ensenyat. Havíem après moltes coses treballant pel senyor Martorell. Sempre ens tractava molt bé, fins i tot després de la mort de la seva esposa, amb qui havia compartit tota una vida, amb qui havia vist créixer el seu negoci i la seva fortuna. Quan ella va morir, les relacions socials del senyor Martorell van disminuir notablement, ja que la seva actitud va canviar molt. Es va convertir en un home amargat, trist, enfadat. Només conservava la seva alegria quan passava estones amb el servei. Sempre deia que formaven part de la família Martorell. Com cada dia, després d'esmorzar, en Harry i jo ens quedàvem llegint el diari a taula, ja que la nostra jornada laboral començava quan el senyor Martorell ja estava vestit i arreglat. En Robert va sortir del jardí que envoltava tota la casa per rebre el jardiner que visitava la mansió un cop a la setmana. Costava molt mantenir perfecta aquella casa. Tenia desenes d'habitacions, però la més gran, evidentment, era la del senyor Martorell. Tenia sales per tota mena d'actes, per reunions del club de lectura que presidia, per prendre el cafè, per rebre polítics, entre d'altres. I mai podia prendre el cafè a la sala de club de lectura, per exemple. El senyor Martorell era, per excel·lència, l'home més organitzat i perfeccionista que mai havia conegut. Com cada dia, la Caterina va portar l'esmorzar al senyor Martorell directament a l'habitació, però de sobte vam sentir un crit esfereïdor que va ressonar per tots els racons de la mansió. Tots vam deixar de fer el que ens tocava per acostar-nos a l'habitació del senyor Martorell. Com vam arribar, la situació era crítica. El senyor Martorell restava estirat al terra, amb un vessel de sang al voltant del seu cap. La Caterina, la Montserrat i la resta de serventes ploraven desolades. Així que els vaig ordenar, com a primer majordom i millor amic del senyor Martorell, que anessin a les seves habitacions i que intentessin tranquil·litzar-se. En Miquel va trucar de seguida als metges, la policia i els advocats. En Robert, en Harry i jo ens vam quedar a l'habitació. No vaig tornar a veure mai més el jardiner. Aquell dia ja no va ser més com eren els altres. Quan els metges van retirar el cos de la sala, van trobar el tinter de metall que el senyor Martorell utilitzava per signar els seus documents. Sabíem que la nit anterior havia estat redactant alguna cosa, però no ens va voler dir el què. La policia va determinar que el tinter li devia caure al terra sense que ell se n'adonés i que en llevar-se va rellisquar desafortunadament sobre el tinter. Els advocats van buscar el testament del senyor Martorell al seu despatx, però no el van trobar. Finalment van descobrir que el que havia estat redactant la nit anterior era el seu testament, que adjudicava proporcionalment a cada membre del servei una part de l'herència. No ens va sorprendre gaire, ja que tots sabíem que l'única família que conservava el senyor Martorell eren dos nebots bessons a Anglaterra que odiava. Després de l'enterrament, cadascú va rebre la seva part i vam abandonar la mansió. La Caterina i en Miquel es van casar amb els diners de l'herència. La Montserrat i el seu equip de cuineres van començar a treballar en un restaurant. Del Robert i la resta del servei no sé exactament què se'n va fer, però pel que he sentit els va anar bé. Els dies mai tornarien a ser com havien estat cada dia. En Harry i jo vam partir cap a Anglaterra abans que ningú no descobrís la veritat. Amb el seu carruatge i el vaixell vam arribar-hi aviat. La reunió amb els bessons va ser ràpida. Ens van pagar el que ens havien promès i tots quatre vam jurar no explicar mai el que havia passat. Mai entendré per què volien veure mort el seu tiet si sabien que l'herència mai seria per ells. Suposo que l'odi supera l'avarícia. La meva vida anava recuperant la normalitat dia a dia. Vaig rebre una carta del senyor Martorell, m'havia escrit abans de morir, just després d'acabar la redacció del testament. Em deia que feia mesos que havia descobert el meu pla, des que li vaig insistir a contractar en Harry. M'agraïa haver-lo matat, sentia que s'havia convertit en una persona desgraciada, per això no va voler-ho evitar. Però jo no ho vaig fer per ell, ni pel Harry, ni pels bessons, ni tan sols per mi. Ho vaig fer per ella, per la dona de qui havia estat tota la vida enamorat, que vingia a ser feliç al costat d'aquell home, que va morir sense saber el que sentia per ella. Per la senyora Martorell.